de cinema amb Víctor Rodrigo.
Dos quarts de cinc en punt, i aquesta hora ja ho sabeu que... és que a mi m'agrada molt dir-ho així, però vaja, no ho sé si amb ell li farà feliç o no. Que ens agrada sortir a la caravana, plantar la pantalla a terra, encetar la capsa del projector, encendre-la i fer una mica de cinema a la fresca. Potser massa fresca. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda, amb jaqueteta ja, hem de sortir.
Amb rebaqueta.
Mare de Déu.
Ja sabeu que en Víctor Rodrigo sempre ve cada setmana a parlar de cinema, i li vam dir a l'inici de temporada volem que parlis de cinema, però d'una manera una mica diferent. I ella ens va proposar que portaria 5 pel·lícules d'un tema determinat. Tema.
Clar, és... Potser molta gent ens dirà, no, és que ara entrarà en un tema molt frívol, etc. Vulguem o no, la guerra d'Ucraïna, el trencament del govern, tot el que tu vulguis. Però les ruptures,
home,
amoroses,
home,
han estat...
Això sí que ens destrossa.
El tema principal, i crec que el cinema és un dels gèneres, que vulguis o no, ha copsat almenys els últims més 30-40 anys, perquè al principi el tema de l'amor sí que ha sigut una de les bases, vulguis o no, del cine, des de la seva creació, gairebé. Però era molt més optimista. Encara que hi haguessin problemes, etc., el tema de la ruptura va costar una miqueta més en què fos el tema capçalera de la pel·lícula. I venim a fer un petit recull. Són una mica modernes, les que porto, però al final, top 5 així que hagin de ser les millors, doncs t'acaben sortint coses...
No tindrem Casa Blanca avui.
No, avui són modernó, però sí que haguéssim pogut posar Lo que el viento se llevó una altra vegada.
Però
ens toca modernó avui.
Va, avui toca modernó per parlar d'aquests desamors, d'aquestes ruptures, tot i que podríem dir que a vegades hi ha parelles que sí que podríem dir lo tuyo es puro teatro, també.
Sara.
Va, anem cap a la primera.
I love the Smiths.
Sorry?
I said I love the Smiths. You've good taste in music.
You like the Smiths?
Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them.
Holy shit.
Bona aquesta, eh?
És que aquesta s'havia de posar sí o sí.
Sí.
Vale,
sí,
que és 500 dies juntos, per qui no ho recordi, amb Joseph Gordon-Levitt i amb Zooey Deschanel. Segurament... una d'aquelles pel·lícules adolescents que ha acabat traspassant més el gènere teenager, perquè a vegades se sol fer com una premissa entre cometes de... Vale, el nostre públic és més el que és el jove adult, o més els xavals de 17, 16 anys, però aquesta jo crec que ha traspassat, a sobre va tornar a donar-li una segona vida als Smiths amb aquesta cançó, que hi havia generacions que no els coneixien, una desgràcia absoluta, i aquesta sí que... És el paradigma d'aquell cinema independent dels Estats Units, que semblava com una petita joia, que no passaria d'una cosa underground, i s'ha acabat fent molt grossa. I segurament és la perspectiva de la ruptura més adolescent que portem avui, entre cometes, perquè vulguis o no, és aquell amor passional, aquell no entendre com... el desnivell, entre cometes, de dues persones que viuen la relació de maneres diferents, i s'acaba una cosa, i un ho interpreta d'una manera i l'altra d'altra.
Jo t'ho anava a preguntar, Víctor, perquè jo no sóc molt fan, o especialment fan, d'aquelles pel·lícules fetes per adolescents, última etapa d'escola, primera etapa del món laboral, etcètera, etcètera, però sí que és veritat que aquesta em va agradar. I no sé identificar el clic, el per què, què és el que fa trencar-li aquella pel·lícula típica de teenagers. Que
segurament perquè el procés, sobretot d'ell, perquè al final l'enfocament és més cap al Gordon-Levitt, és més la maduresa de com aquells 500 dies acabes macerant i entenent perquè et deixen o deixes o acaba trencant-se una cosa. I crec que les converses finals d'ells dos dona més aquell punt adult que no pas de l'enamorament aquell superbèstia que tens més quan ets molt jove o estàs a l'institut. D'això, una cançó, una merda de moment que tens a l'ascensor, i ja dius, holy fuck, en plan, vull casar-me amb aquesta noia, saps? I en plan, però després com es gestiona el fet que ella no està al mateix nivell que tu?
De la joventut a l'edat adulta.
Exacte, i potser, que pot ser només en un any i mig, que sembla que no, però aquell punt dels joves és la pressa per tot, és la pressa de voler córrer, de voler estar junts, de voler fer-ho tot a la vegada, de viatjar, de tenir els primers moments sempre. Llavors, aquest fet d'anar tan ràpid doncs pot acabar molt ràpid.
Anem a la segona? Que començo a odiar tenir els mateixos gustos cinematogràfics que Víctor Rodrigo, perquè no li puc rebatre.
Ja, però... algun dia et portaré alguna cosa estranyíssima i potser no torno a la setmana següent. Però aquesta és Blue Valentine, que per mi és... va rebre nominacions, per exemple, Michelle Williams, que és la coprotagonista amb Ryan Gosling, va rebre la nominació a l'Oscar i als Globus d'Or, etc. Però és aquella típica pel·lícula que en el seu moment es rep molt fort per la crítica, però potser no enganxa tant al públic. Llavors jo la torno a venir a reivindicar perquè és la primera pel·li que va fer el Derek Gianfranco, que és el director, i és una perspectiva molt curiosa d'una premissa que hem vist moltes vegades, que és una parella que s'enamora molt fort i al cap d'uns anys, quan ja estan casats, etc., doncs la relació no funciona i entremig hi ha un element que és una filla, que això ho hem vist moltíssimes vegades, i com ells dos intenten salvar-ho, però aquests intents de salvació el que fan és encara empitjorar més la relació. Llavors, aquesta premissa, clar, la podríem comprar amb moltes pel·lícules hollywoodienses que veuríem un diumenge a la tarda. Quin és el punt diferencial perquè la poso la número 4? Perquè crec que el punt dels detalls, aquells petits elements que fan enamorar-te d'una persona en una relació, com pot ser un moment passejant pel carrer, tocar un moment la guitarra i que ella es posi a ballar, tenir aquells petits... la festa del 4 de juliol i que tinguis visualitzat molt la relació amb ella i els focs artificials... fa que a sobre la química entre la Michelle Williams i el Ryan Gosling sigui molt bona i la cinematografia és molt bona. És a dir, aquell punt de que no és una pel·lícula fàcil de veure en el sentit de que te la passaries mirant al mòbil o és com coses que ja has vist, sinó que requereix un punt més de compromís i sembla una mica aquella realització més europea, de que hi ha molts difuminats, molts primers plans, apropar-te molt a ells perquè ho notis molt fort el que estan patint i veure també l'evolució a partir de flashbacks, de com ells es casen i llavors et salten al present, del present tenen una discussió i et salten a quan es van conèixer, que no sigui una cronologia de ens coneixem, ens enamorem, passa el temps, som adults, ens separem.
Per aquells que ens agrada el cinema però no hi entenem un borrall i per això tenim en Víctor Rodrigo cada divendres amb nosaltres, dir-vos que quan el Víctor diu tot el que acaba d'explicar, fem-ho senzill. Per aquells que ens agrada el cinema i diem aquesta s'ha d'estar atent, és d'aquestes.
Exacte. No, has de deixar el mòbil del revés. En la pantalla, al sofà.
És d'aquestes. No sé si és un punt de canvi també... amb un Ryan Gosling que es tenia acostumats al Chico Guapo.
Sí,
sobretot. I prou, no?
I a petites coses com molt més enfocades a l'acció o a coses molt independents que no acaba d'entendre tampoc ningú. I amb Blue Valentine li dona el pes de que llavors el comencen a veure per papers molt més seriosos. Segurament el salt al Fam Drive i aquella ja s'haurà fet també per ella amb Michelle. Aquell punt de maduresa que acaba guanyant i fins i tot, també t'haig de dir que Blue Valentine, adonar-te'n que ell sap cantar, és una de les petites premisses perquè el porten a ser el paper protagonista de La La Land.
Sí,
o sigui, al final, són aquells petits detallets que al final, amb la perspectiva del temps, dius, ah, mira, el Ryan Gosling sabia cantar una mica i tocar la guitarra.
Clar, si hem de parlar de salts qualitatius en el món dels actors, de les actrius, jo crec que l'acabé ara. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Esclar, jo sóc d'aquells que a mi Jim Carrey em feia rabieta.
Estic d'acord.
Fins que vaig veure aquesta pel·lícula.
Fins Olvídate de mi. Clar, després hi ha aquesta traducció que és raríssima que vam fer aquí al castellà, perquè és Eternal Sunshine on the Spotlight's Mind, i aquí li vam dir Olvídate de mi, i andando, saps? En plan, com aquella escena, mai m'ha recordat el western, en plan, mi nombre no sé quantos, te vas a llamar Mississippi, s'acabó. I llavors, la parella Kate Winslet-Jim Carrey... sempre vam pensar que Kate Winslet no aconseguiria tenir la mateixa química que va tenir amb Leonardo DiCaprio, que després la vam veure també amb Revolutionary Road, però aquí ho aconsegueix moltíssim amb Jim Carrey, i el que dius tu també, amb Jim Carrey, de veure'l, que la capacitat actoral que té en un paper dramàtic
brutal,
és increïble. Llavors, ara, les tres aquestes que venim, aquesta és la tercera de la llista, per mi ja són categories de pel·lícules de culte. És a dir, el fet de Olvídate de mi perquè és una pel·lícula de culte és perquè totes, a partir d'ara, intenten trobar-li tots aquells detalls o flecos sobre una ruptura amorosa que es va aconseguir en aquesta pel·lícula, sobretot gràcies al guionista, que és Charlie Kaufman. O sigui, per mi, Charlie Kaufman és el millor guionista que té ara mateix Hollywood, perquè el seu cervell funciona com si estigués a l'any 2124 i intenta parlar-nos a nosaltres com si fóssim... cromanyones. I intenta traslladar tot el seu cervell a una cosa que tu vegis, que vale, estic entenent la complexitat del teu cervell i diu, no, això és un petit detall de la meva complexitat. Re. Llavors, clar, o sigui, Olvídate de mi és potser l'inception, l'origen de l'amor. Aquella sí, dificultat, clar, perquè la premissa és que una parella es trenca i ella va a un doctor que li permet extreure's dels seus records tot el que tingui a veure amb Jim Carrey.
Sí.
Llavors es retroben un dia i no el reconeix, i llavors ell es torna boig i com vol intentar fer el mateix, però tots aquests problemes, la visceralitat, es tornen a enamorar... És aquell punt de complexitat que dius, ostres, la premissa és molt bona, però trobar-li sobre el rizo rizao és molt divertida i també molt dolorosa, perquè al final tens moments que aquesta és la gràcia potser del gènere que portem avui, de sentir-te molt a prop dels personatges i de la història, no veure-ho artificial ni veure-ho aquest punt que sempre diem com cinema de Hollywood, sinó sentir-te que tu mateix pots impregnar algun moment de la teva vida en el que estàs veient a la pantalla. I aquí potser més en el sentit més fantasiós, perquè al final és una premissa quasi de ciència-ficció, però, ostres, aquells moments de dir si jo recordava això, o aquells moments que ho vas passar malament, o que tu estàs anant en tren i de cop et dona el venazo i et dones la volta i te'n vas cap a un altre costat... Aquests petits detalls, ostres, et fa que aquesta pel·lícula per això sigui més de culte, perquè a part de la complexitat del guió et doni aquestes proximitats amb la teva pròpia vida o la teva pròpia experiència quotidiana. És molt fort.
Però al final és una mica el que deies, Víctor, que segurament el teatre nord-americà, el de Hollywood, peca molt de fer-ho tot grandiloquent pel que fa als sentiments.
I molts clixés.
I molt clixé, exacte. I suposo que quan ens referim a aquestes pel·lícules com Olvídate de mi, les sentim molt més properes perquè l'emoció és molt semblant a la real, no? Que és el que deies.
Sí, ara es porta... Sí, Charlie Kaufman, per exemple, va estrenar fa 2 anys estic pensant en The Harlow, també, per Netflix, i era aquell punt que potser es va passar encara una mica més de voltes, però sí que al final, si t'hi pares a mirar els petits detalls, són els que el públic acaba connectant-hi, perquè són aquelles petites tonteries com trepitjar-te un mateix amb l'altra persona, o aquell petit record que vas tenir quan el vas presentar per primera vegada als teus pares... Aquest tipus... Aquestes petites mesquineses que quan ho trasllades a que és una pel·li de Hollywood clàssica de clixés, dius, jo això no ho he viscut així. O sigui, al final la realitat sempre supera la ficció, i quan la ficció s'aproxima al mil·límetre gairebé a vegades a la realitat, és quan la gent diu, vale, és igual si la complexitat és molt alta, vulguis o no, també t'agradarà perquè et dona un punt cinematogràfic, però el fet de que sobre ho sentis molt proper fa encara més gran la teva experiència veient-la.
Clara, Víctor, arriba un d'aquells moments que jo ho he d'explicar. Qui em coneix, Víctor, sap que jo la propera pel·lícula la tinc als altars.
Jo tinc el cartell, el marcat. Imagina't, ens trobarem aquí.
Clar, bueno, en fi, no parlem més, va.
Los dos nos teníamos que marchar, pero fue magnífico volver a ver a Annie. Me di cuenta de lo maravillosa que era y de lo divertido que era tratarla. Y recordé aquel viejo chiste... Aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice, doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. Y el doctor responde, pues ¿por qué no lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice, lo haría, pero necesito los huevos. Pues eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿saben? Son totalmente irracionales y locas y absurdas, pero supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría... Necesitamos los huevos.
I Alex així només són seus. Woody Allen i aquest Annie Hall.
És que és el deixant de banda, i sempre hi entrarem, i quan calgui hi entrarem, de totes les polèmiques que engloben Woody Allen tant dins com fora del cinema, Annie Hall és la cúspide del maestro. O sigui, i mira que va ser el principi de la seva carrera, però és que és impossible tornar.
A mi em diuen Annie Hall i no em puc treure, per la gent que l'hagi vist, i si no, mireu-la, perquè de veritat val molt la pena, l'escena de la cucaratxa. Sí. Jo no em puc treure del cap aquella escena. He dit cucaratxa, no es diu cucaratxa en català, eh? Ara Andreu m'ho dirà, que ho sap, això.
Panarola.
La panarola.
Panarola.
La panarola.
Mare de Déu, la panarola.
La panarola de Nadal. Que és divertidíssima.
És que és divertidíssima. I a més, o sigui, Annie Hall...
I tràgica a la vegada, no ho sé.
Clar, ho té tot, perquè a sobre de manera del guió, és a dir, per això diem que és pel·lícula de culte, en el fet del gènere, o subgènere de la ruptura, perquè engloba moltíssimes coses. És evident que des d'una perspectiva més alta cultura burgesa, perquè vulguis o no, Woody Allen juga amb això, sí. Però fins i tot amb el punt d'autocrítica, aquells diàlegs en plan, ets com Nova York, ets una illa. Exacte. I ets inalcançable.
Es veu molt bé també amb una altra escena, que és aquella escena de la cua al cinema, no?
Exacte.
Comença una discussió amb
I
un altre espectador.
I aquí està el punt de que ell aconsegueix trencar la quarta paret i establir-lo com un gènere 100% que no sigui experimental, és a dir, ho aconsegueix ell primer gràcies als seus guions. I a sobre, el punt de que hagi portat tots els elements que a ell sempre li agraden i li passen pel cap, aquella escenografia, les cançons, els plans detalls, el pla final que acabem de posar aquesta escena, ets tu espectador des d'un bar, perquè la càmera la col·loca des d'un bar, sí. Veient un vidre, i a fora, com si estiguessis espiant una parella, es despedeixen ells dos i no es mou la càmera d'allà. Llavors tu estàs vivint com el fet, com si fossis ell indirectament, com marxes. Que són tots aquests petits detalls que converteixen que Annie Hall sigui més una experiència que sí. No pas una pel·lícula d'un tema en concret, perquè tu hi pots trobar moltes coses. La parella insuportable quan vas al cine, de com no... aquest punt de que t'enamores d'una persona i quan surts amb ella te n'adones que sou completament desconeguts. Com intenteu que això es vagi reconduint i no surt, tornes a començar, tornes a deixar-ho.
Totes les etapes d'una parella en el que dura una pel·lícula.
I recaragolada, si vols,
sí,
però,
sí.
Però dutes en moments que a sobre et dona aquest punt cinematogràfic, que són idíl·lics, perquè és que no tindràs els plans que et deia, no viuràs aquest amor de Nova York,
clar. I tu
traspasses, ho portes cap al que estàs veient, i Annie Hall, és que, mare de Déu.
Parlarem un altre dia, perquè m'agrada molt parlar-ne d'això, i ho farem abastament, però jo no et puc preguntar, i perquè ho apuntaves tu a l'inici, estem parlant de Woody Allen, cal separar sempre obra i autor?
Jo crec que arriba un punt que sí, sobretot si l'autor impregna molt els seus pensaments en l'obra. És a dir, nosaltres no creuríem que Stanley Kubrick pensa igual que el personatge principal de Lolita, sempre és l'exemple que sempre em ve al cap, perquè entenem quina és la intenció i sobretot el fet d'on prové la història i coneixem el director. Tindran moltíssimes coses a dir. El Resplendor, per exemple, és la cosa més fanàtica que ha fet mai Stanley Kubrick i va ser un autèntic dictador a l'hora de fer la pel·lícula. Però, per exemple, Manhattan, que és una grandíssima pel·lícula, si tu la veus ja amb els ulls d'entendre qui és Woody Allen, et comencen a xirriar moltíssimes coses. Sobretot la primera relació d'una jove que està al batxillerat amb un senyor de 50 anys. Llavors, aquest tipus de coses, jo crec que tot el seu context, dir l'obra s'ha de separar de l'autor, crec que és massa generalista, però s'ha de fer. La gent que ho evadeix és gent que s'intenta escudar en statu quo o que és covarda en enfrontar-se a les contradiccions, perquè al final són contradiccions. Ens agrada Woody Allen? Sí. Ens agrada el personatge com a tal fora del cinema? No. Aquesta és la diferència.
I t'ho preguntava, president, per això que ens apuntaves ara mateix, el mateix Allen ha jugat massa a posar-se ell davant, a sí, trencar aquesta quarta paret, i per tant, clar, ara...
Ell sempre ho ha admès.
Costa, això.
Ell sempre ho ha admès, que les pel·lícules es feia per teràpia. I llavors, aquí és on a vegades és com... Per mi Lars von Trier, hi ha en certes pel·lícules, i sempre ho dic de conya, però l'haurien d'haver tancat a la presó. És a dir, la pel·li d'Anticristo de Lars von Trier, ell va arribar a admetre que la va fer en una profundíssima depressió, que ell va pensar moltes vegades en suïcidar-se. Llavors tu veus aquella pel·lícula i és... Bueno, és un insult a l'estabilitat mental. Però podem debatre si ell s'havia de fer sí o no? segurament amb Woody Allen pot passar exactament el mateix, perquè si tu vols traslladar totes les teves paranoies o pensaments en una pel·lícula, tu has d'entendre que podem atacar la pel·lícula atacant-te tu també. Uh-huh. Llavors aquí és on entra de que no es pot separar l'obra de l'autor si l'autor s'impregna moltíssim en aquella obra, i Woody Allen ho fa.
Per cert, recordo que fa dues setmanes amb Víctor Rodrigo vam parlar sobre si directors de la talla de Woody Allen, de Clint Eastwood, havien o no de deixar les seves carreres, s'haurien de jubilar o no, com fer-ho si ets a dalt de tot rodant pel·lícules de gran qualitat, o si comença el decliu. I pocs dies després de parlar-ne, Woody Allen va anunciar
72 hores
que faria la seva darrera pel·lícula.
La seva darrera pel·lícula.
Què et sembla això?
Esperable, perquè ell fa 25 anys, per no dir tota la seva vida, que té un pànic absolut de la mort, però, clar, hi arriba un moment que ell no pot compaginar el ritme que portava ell de guions. És que feia dos o tres per any i enllaçava una pel·lícula rodada amb la següent i amb la següent i amb la següent pel·lícula per any. Té 84 per 85 anys i és que és inassumible. I més el fet de tot el que s'ha d'enfrontar ara i tota la crítica que s'enfronta i no l'assumeix, sobretot el fet de que no l'assumeix. En l'època daurada l'assumia, la batallava o feia els seus Pino Puentes, però és que ara és una persona que viu del seu llegat. I quan comences a viure del teu llegat,
malament,
tens un problema, perquè la teva aportació artística acaba sent repeticions.
Anem al top 1?
Per favor. City of
stars, are you shining just for me? No, malament no canta.
Ryan Gosling
veiem abans.
No canta malament. I jo podria fer 25 programes sencers només parlant de La La Land. És a dir, jo sóc d'aquella gent que va dir que era la pel·lícula d'una generació i segurament una de les pel·lícules de la dècada, perquè crec que ho té tot. En el màxim esplendor que et pot aportar el cinema. És a dir, tant a l'hora de fer-la com a l'hora de tu veure-la, com a l'hora d'interpretar-la en diferents maneres cada vegada que la veus, en trobar-hi detalls en les interpretacions, en les cançons, en els propis homenatges, en la il·luminació, en la posada en escena, en com ho dirigeix el Damien Chazelle, en com és la Emma Stone en cada detall i en cada situació. Ho té tot. I el punt és que segurament també és una referència ja generacional per nosaltres, sobretot la gent que som més frontera millennial, generación Z, aquell punt de que La La Land segurament és la ruptura més postmoderna que ens podem trobar en el top de Hollywood.
No sé si et vas trobar, però, Víctor, amb La La Land, que a mi em va passar una mica més com a tu, i torno a dir que fas molta rabieta. Vaig anar dos o tres vegades al cinema a veure La La Land perquè em va captivar, de veritat, i em vaig trobar dues opinions. O agradava molt, o no és res més que una còpia de tots els musicals que s'han fet, que jo precisament deia, una mica la gràcia és això també, que té molt d'homenatge al món musical. No?
Sí, i a més, com està fet l'homenatge? Perquè si les persones que són més o menys notables o a vegades mediocres copien, els bons plagien directament, que això sempre ho va defensar el Quentin Tarantino. Llavors, amb aquesta premissa sobre la taula, Chazelle sobre el que fa és versionar-ho tot plagiant plans a vegades, com ja, la gent sempre visualitzarà més el moment de que s'agafa la farola perquè és cantant Bajo la Lluvia, però gairebé tots els...
Hi ha molt de West Side Story, també.
I gairebé tots els números musicals estan copiats o basats literalment en grans musicals de l'època daurada de Hollywood. Però, clar, el fet aquest de sobre li donem el punt, perquè dic el punt postmoderno, d'aquelles lectures que no només et quedes com si fos un musical bàsic que vas a veure a Broadway i ja està, o al cinema als anys 50 i ja està, d'aquella contradicció de l'amor o l'èxit laboral, que és la bàsica, però també són els episodis en els que ells es van enfrontant i van fent petites decisions entre ells, però que queden aquells petits pòsits, i al final és el gran pòsit de com ells es miren i com s'acomiaden. No fa falta tampoc a vegades les grandiloqüències de diàlegs o les frases lapidàries o tenir un grandíssim moment o una grandíssima conversa, sinó a vegades és el que passa, les decisions. I el punt de les decisions, i més la nostra generació que sempre està cagadíssima en decidir coses, tu trobes que sobre prendre una decisió té unes conseqüències, però pot sortir bé. Sent la més dolorosa del món, sent trista, sent dramàtica, però pot sortir bé. podia sortir bé, de l'altre costat també, perquè t'ho ensenyen. Uh-huh. Aquí està la gràcia.
Jo soc molt fan de La La Land, soc molt fan de Com Acaba, que és el que ens explicava ara el Víctor, una pel·lícula com aquesta, un musical com aquest, que acaba de fet amb un gest molt senzill i molt complicat a la vegada. Qui no l'hagi vist, sisplau, que...
Ja seria delicte qui no l'hagi vist.
Que la... Sí, sí, però qui, segur. No l'expliqueu, que jo encara l'he vist. Això... Quan ja, un spoiler deixa de ser...
Ja ha passat el temps, i més, sí? I més amb La La Land, que és, els anys són com el d'un gos. O sigui, que en blanc, cada any que passa és impossible, ja, que, o sigui, són set.
Però tu no l'has passat amb algunes pel·lícules? A mi amb La La Land també em va passar, igual vaig ser molt mal acompanyat, també t'ho dic, que va acabar la pel·lícula amb aquest petit gest, amb aquesta petita mirada que es fan Ryan Gosling i ella, que és la...
L'Emma Stone.
L'Emma Stone. Amb aquesta petita mirada, no? I estàs mirant la pel·lícula i el del costat et diu: ah, ja?
No,
no ho he entès, això.
Això és molt dolent. Clar, però sí, jo sobre tinc l'experiència plena.
Això és de Joan, massa al cap,
sí,
eh?
Sí, tinc l'experiència plena perquè això vaig tenir una cita, jo, veient la pel·lícula. Clar, llavors... I va ser...
Però no t'ha passat mai amb cap pel·lícula que t'han dit això?
Sí,
de...
i tant.
Ah, i no, què bueno, vol dir això? Jo, què passa? Jo... Falta pel·lícula aquí.
Si jo hagués fet el que bueno, hauria de fet, segurament estaria tancat a la presó. La quantitat d'assassinats que hagués comès. Però amb l'Alan és més fàcil que passi perquè la gent creu que jo era pedant o que tenia un punt de pretensiós o que no hi acaba entrant. I el fet... I és respectable, no hi vols entrar? Doncs no hi entris. Però si hi entres, només el fet que et permetis entrar-hi... t'abraça perfectament perquè tu no baixis de que aquella pel·lícula sigui un notable alt, perquè la gaudeixes. És impossible no gaudir-la si no tens un mínim de sensibilitat. No et dic d'entrar a fer tots els debats i totes les profunditzacions que tu vulguis, però un mínim de sensibilitat és impossible. Però ja només amb els petits gestos, els petits detalls, o una cançó, una, no et dic les 10 que van després, però una, ja ho tens. És que és, bueno, la.
Tenim 3 minuts encara per descobrir quina és la pel·lícula que ens porta en Víctor Rodrigo sobre la notícia de la setmana.
Ho farem ràpid, perquè ja veuràs que serà divertit, això.
Ai.
Ja veuràs.
Se vendría bien un cambio. Ya veremos quién se moviliza primero. Parece que seré yo. Puto tramposo de mierda. Comienza la carrera. Venga, tenemos que empezar a definir el plan.
¿Cómo puede correr y conspirar a la vez?
Pero yo no tengo ni idea de qué está pasando. Yo soy el funeral, yo soy los trenes y quiero que vengan.
¡Vamos! ¡Jugad mejor, bujarras desgarbados! ¡Cógela!
Vinga, som-hi.
Si el símil segurament... Ara sí que em tancaran a la presó, perquè he dit la notícia de la setmana és impossible evitar-la, que sí? És el trencament Junts-Esquerra, la sí? Lluita fratricida. Home. A nivell polític i sobretot la lluita fratricida dins l'independentisme. Llavors, trobar un símil així a nivell polític és complicadíssim, sí, al sí, cinema. Clar. I més una cosa tan particular.
Té molt d'això, t'ho estic comprant.
Però aquí on vaig? Armando Iannucci, que és el millor director de cinema en crítica política que hi ha ara mateix al món, qui no el conegui, el director de la sèrie VIP, agafa La mort de Stalin, que és com es diu la pel·lícula, i a partir de que el dictador és mort, tota la camarilla que hi ha al seu voltant decideix ocupar el lloc de poder que ha deixat de Stalin.
Llavors, fem,
no? Quina és la gràcia? Que és una crítica i una sàtira immensa a aquella època, anys 50, final dels 50, ja a la Unió Soviètica, i com tots els personatges, que estan deformadíssims tots, es van apunyalant per darrere tota l'estona, van lluitant per els focus de poder, i vaig dir, una cosa, aquí hi ha símils molt grans. Sense entrar en que ara vingui alguna persona dels dos partits polítics que he nombrat a dir-me alguna cosa, és totalment una crítica divertidíssima, i el fet de com Stalin podria ser, aquí és on entraré molt fort, una alegoria molt, molt llunyana del que és el procés, en el sentit de que el teníem a dalt de tot, se'ns ha mort gairebé, se'ns ha mort gairebé, i llavors els dos flecos de poder que queden és en plan, no, seré jo el líder, no, jo vull la presidència, no, jo vull la detesto.
Ara.
Aquí tens la mort de Stalin. És evident que estem fent aquí una alegoria llunyaníssima.
No, però...
Però mireu-la amb aquests ulls.
Escolta'm.
Mireu-la amb aquests ulls. Ja veuràs, t'ho passarà molt bé.
La mort de Stalin, que la podem trobar a alguna plataforma?
La podem trobar tant a Filmin com a Amazon.
Doncs vinga, que la veurem.
Per
la veurem,
favor.
Segur. Víctor Rodrigo, com cada setmana, moltíssimes gràcies,
a
veritat. Que vagi molt bé.
Que no persegueixi ningú.
Exacte. Andreu, que ets el nostre productor, surt amb ell a acompanyar-lo a la porta.
Exacte, no, mataran.
No es guanyi cap res, diguem-ne, eh? Gràcies, Víctor. Nosaltres que seguim programa, això sí, després dels serveis informatius d'aquesta casa, amb Pere Jumentí Balcells, amb Sílvia Muñoz, que de seguida ens porten tota l'actualitat, i nosaltres després parlem de cuina amb Miquel Pardo, amb Sergi León. Parlem del món del periodisme i les darreres notícies que trobi absurdes. I Marc Pardo, que ens porta tot el món musical. Va, fins ara.